camins.
Els camins.
De la música.
De la música.
Amigues, amics de Radio Clara, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts als Camins de la Música. Avui anem a posar la música d'un compositor que va ser absolutament clau, una personalitat revolucionària des de la música del segle XX, sobretot de la primera, el primer terç del segle XX, on va atrevir-se a trencar amb moltes de les normes que fins a aquell moment regien. No era una cosa inhabitual en l'època. Recordem que és l'època de l'aparició de l'art abstracte, del surrealisme, del psicoanàlisi, i que hi havia una inquietud intel·lectual molt ampla en Europa, sobretot en el sentit de que calia trencar en certa mesura amb les tradicions del passat, perquè se pensava que havien arribat a un cert límit. En el cas de la música, l'existència de Wagner i de Mahler, fonamentalment, havien fet que certa forma de fer música haguera arribat, segons els criteris dels artistes de l'època, a una mena com de saturació i que, per tant, calia retornar als orígens. En el cas del nostre protagonista d'avui, que és ni més ni menys que Arnold Schoenberg, aquest home que idolatrava absolutament a Bach i a Mozart pensava que calia tornar a la senzillesa de la música d'aquests dos grans mestres. També Beethoven li agradava, però sobretot Bach i Mozart, i que per tant calia tornar a una música no tan atapeïda de sons i amb grans orquestres tan plenes d'instrumentació, de música, de notes que unes amuntegaven sobre altres, en el seu criteri, evidentment, i que calia com una forma de reinventar la música. Schoenberg, que va néixer al si d'una família jueva askenazi, en Viena, evidentment, en un districte que havia estat el gueto jueu, encara que sa mare era professora de piano, son pare era un comerçant, i en la vintena va treballar orquestant operetes mentre anava composant coses com, per exemple, el Sestec per a corda de La nit transfigurada, una obra que, si bé en el seu moment va ser rebuda amb un cert escepticisme i amb la percepció de que era una música com molt fosca, com una miqueta trista, avui en dia segurament la percepció és la d'un romanticisme un poc exacerbat. Però, de tota manera, en el seu moment va suposar un cert canvi estètic. Però més tard, també amb Richard Strauss i Mahler, varen reconèixer amb dos la importància de les obres que anava fent el nostre protagonista d'avui, Schoenberg, i fins a certa mesura, per exemple, Mahler fins i tot el va apadrinar, podríem dir-ho, i fins i tot preocupant-se coses de Mahler per el que passaria amb ell quan morira. Realment, encara que Schoenberg va ser molt crític amb moltes peces de les últimes sinfonies de Mahler, va rebre molta influència d'aquest. L'estiu de 1908, recordem que havia nascut el 13 de setembre de 1874, evidentment, va tindre un entrebanc familiar quan la seva esposa Matilde va abandonar-lo durant uns mesos, i durant la seva absència va compondre unes obres que, encara que cromàtiques a la via clàssica en el seu color, per dir-ho així, són en part tonals i en part tenquen amb els lligams en la tonalitat tradicional i s'embaracen d'una tradició de dècades incorporant la veu d'una soprano en una peça de cambra. Altra de les obres interessants, importants, d'aquest període atonal inicial és l'influent Pierrot Lunaire, l'opus 21 de l'any 1912, un cicle de cançons expressionistes sobre textos del poeta belga-francès Albert Giraud, un poeta simbolista ben diferent de tot el que abans havia fet en música. Utilitzant la tècnica del cant parlat, l'obra necessita d'una cantant que va disfressada de Pierrot, com un cert homenatge al Teatre de la Comèdia de l'Arte, i amb un petit conjunt de tan sols 5 o de vegades 6 instrumentistes que intervenen en diferents combinacions en cadascuna de les cançons. A nivell personal, és de recordar amb molt de plaer i amb la llàstima de que no ho trobe per el lloc, que fa un grapat d'anys, pot ser 30 o més, en televisió vaig veure una versió ballada per Rudolf Nureyev d'aquest Pierrot Lunaire, en el que ell, simbolitzant el cert aïllament que se desprenia de la poesia de Giraud, es feia tot el ballet, tots els 28 minuts o així que dura la música del Pierrot Lunaire, dintre d'un cubícul prou estret, i resultava d'una composició absolutament meravellosa. Lamento moltíssim que ningú s'hagi decidit a reeditar-ho. De totes formes, crec que estava fet en un blanc i negre prou lamentable de la televisió d'aquell moment, però bueno, tantes coses s'estan reeditant ara que tan sols per veure en Nureyev fent eixa peça segurament que pagaria la pena. Doncs bé, aquesta és la primera obra que anem a escoltar d'Arnold Schoenberg, el Pierrot Lunaire. En aquesta ocasió aneu a escoltar-la en una gravació que es va fer en vinil en l'any 1973 i que està recollida dintre de la col·lecció AGP, que jo vos recomano que busqueu aquells que vos interessa la música d'avantguarda per internet. És un grup de gent que es dedica a posar a internet música, sobretot editada en vinil, i que no ha estat reeditada, és a dir, que no està en el mercat i per tant no té per què tindre problemes de conflictes comercials ni de drets d'autor, i que estava gravada per un conjunt en el que estava Mary Thomas com a recitadora, Judith Pierce com a flauta i piccolo, Alan Hacker clarinet i clarinet baix, Duncan Andrews com a violí i viola, Jennifer Brad Clark com a cello i Stephen Pruslin al piano. Anem a escoltar aquesta peça del Pierrot Lunaire, que és de l'any 1921 i per tant encara ell no estava clarament decantat per la tonalitat tal com després la va dur a terme, però que ja evidentment apuntava moltes de les característiques que després tindria la seva música durant molts anys. Thank you.
Wie ein Blatt. Rubin, blutgetropfen alten Ruhmes, schlummernd Thank you. Haupt erstarrt die Locken.
Sie warten in Gelau, sie leben in Geruch. Thank you.
wünschen macht mich froh nach Freuden, die ich lang verwachte.
Continuem amb aquesta ràpida ullada al nostre personatge d'avui, Arnold Schönberg, i estem ja en l'any 23, dos anys després de l'escriptura del Pirat Luner, en el que convencionalment s'accepta que se va fundar el mètode dodecafònic de composició, que més tard evolucionaria al serialisme. Si voleu explicacions un poc més amples de què és aquestes dues coses, el dodecafonisme i el serialisme, vos recomano que aneu a la Wikipedia, perquè si no es podria allargar-se la cosa una miqueta més al compte i segurament no ho explicaria bé, però en definitiva el dodecafonisme, i molt resumidament, suposa que les 12 notes de l'escala que habitualment es gasta tenen la mateixa jerarquia, és a dir, no hi ha els bemols i els sostinguts, etc, etc, sinó que les 12 notes entre un do i el do següent estan al mateix nivell i han d'aparèixer sempre en un cicle complet i no es poden repetir dintre d'aquest cicle, tornant a aparèixer en el cicle següent una altra vegada les 12 de formes vàries de combinacions. Bé, això va ser una tècnica que va ser acceptada per molts dels seus alumnes, que va constituir la anomenada Segona Escola de Viena. Se suposa que la primera escola de Viena era la de la música de l'època clàssica, i va ser un excel·lent professor de moltíssima gent i va escriure molts llibres sobre el tema musical. Entre ells, per exemple, va ser professor de John Cage. Com a anècdota, direm que va estar residint entre els anys 38 i 32 a Barcelona, on tenia com a amics el compositor català Robert Gerard, i que va ser qui va introduir el dodecafonisme hacia l'estat espanyol. Algun dia posarem alguna cosa de Robert Gerard. L'any 33, òbviament, els nazis el varen forçar a l'exili, emigrant primerament a París i després als Estats Units. Mentrestant, havia fet un viatge anada i tornada, fent-se primer luterà i després tornant al judaïsme. Durant aquest període final de la seva vida en Estats Units, on ja residiria fins a la seva mort el 13 de juliol del 51, va fer segurament la part més notable de la seva carrera compositora, però que cap al final de la seva vida ell, de vegades, davant de la incomprensió que en alguns cercles tenia la seva forma de composar, començà a replantejar-se si no caldria que tornara a fer la música tal com la feia abans d'haver començat a fer la música dodecafònica i la música atonal en general. Això són evolucions que molts compositors tenen. El mateix Stravinsky també va tenir una evolució molt clara, on finalment semblava tornar als orígens. Com a intel·lectual jueu, Schönberg va estar dintre de la idea de la cerca de l'ideal suprem humà i de la veritat. En això connectava perfectament, per exemple, amb Wagner, compositor que definia les seues peces com la búsqueda de l'obra d'art total. Les seues òperes són òperes que ell composava des de dalt fins a baix: lletra, música, indicacions de decorats, moltes vegades indicacions de roba, etc, etc, perquè no volia que cap detall escapara a la seva idea d'allò que ell volia que es fera, perquè pensava que una obra d'art no és una obra d'una acumulació de persones, sinó que és l'obra d'un únic artista. Aquesta idea, més o menys, va també estar dins del cap de Schoenberg, que, per cert, en Catalunya va tindre una filla que la varen batejar com a Núria, que anys després seria l'esposa del compositor italià Luigi Nono, conegut compositor també d'avantguarda i encara més conegut militant marxista comunista en el seu moment. Per acabar aquest programa d'avui, anem a posar-vos unes variacions que va escriure entre els anys 26 i 28, unes variacions per a orquestra, opus 31, en el que ja la tècnica dodecafònica és clarament perceptible i que, per tant, ja no estàvem parlant de coses dubitatives, de si faig o si no faig, sinó que estava plenament immers en aquesta forma de composar. Les anem a escoltar en una interpretació de la Filarmònica de Berlín dirigida per Herbert von Karajan de l'any 1974, i allí pense que les sonoritats en aquest meravellós instrument que és la Filarmònica de Berlín, que a les seves sonoritats no se li poden treure cap pega. Realment és una versió canònica d'aquestes variacions de Schoenberg. I el temps, aquesta mena de Déu, en fi, implacable que tenim a la ràdio, fa que tan sols s'hagi pogut escoltar 4 de les 13 variacions per a orquestra de Schoenberg amb la meravellosa interpretació de la Filarmònica de Berlín dirigida per Karajan. Però un altre dia aprofitarem i posarem alguna cosa més de Schoenberg i segurament, com hem dit, de Robert Gerhard. Ja sabeu que podeu escoltar aquests programes dintre de la web d'aquest programa, que és un podcast, www.caminsdelamusica.net, que ens podeu escriure al correu camins@caminsdelamusica.net i que nosaltres estarem encantats de rebre els vostres suggeriments, reclamacions i el que siga. Jo tan sols ja em queda només dir-vos que el pròxim programa en farem alguna altra coseta més que espere que vos agrade com espere que vos hagi agradat el d'avui. Bona nit, bon dia, bona vesprada, amigues i amics de Ràdio Clara, i fins al pròxim programa dels Camins de la Música. Vos espere així al 104.4 de l'FM de València o al 101.4 a Ràdio Mistelera per allà, per la Xara. Bona nit, bon dia, bona vesprada i adeu.